A Ràdio Castellà, el debat.
Què tal? Salutacions. Molt bon vespre. Passen 22 minuts de les 8 i és dimecres i a Ràdio Castellà és l'hora del debat. Avui fem una mica de broma, dèiem el debat dels savis, perquè doncs, hem fet avui doncs, una, podríem dir, un trio d'asos, perdoneu per la, per la broma. Òscar Cardona,
bona tarda. O bon vespre, ja.
I li hem dit que es guardés els millors cops perquè ha fet la tertúlia del Connectats avui.
Sí, sí, però m'he guardat els millors cops, com dius tu, per aquest vespre. Aviam a qui se li ha de donar, per això.
A veure, hi ha temes una mica en punxa, ja veurem com acaba la cosa. Antoni Mora, què tal? Benvingut,
com
sempre. I a l'Agustí Bernat, que ve moreno, no? O sigui, vens molt morè, eh?
Bueno,
t'has pogut fer un viatget d'aquests ja de...
Sí, bueno, l'avantatge ja d'estar prejubilat, doncs mira, que les vacances puc fer-les una mica ja quan vulgui, no, i no en els mesos habituals.
Això era símptoma de ric, no? Aquí, potser l'Antoni, que ha viscut tota la vida a Castellà, hi havia uns rics que venien aquí a estiuejar, no? I venien no un mes, no? Es passaven aquí primavera i estiu.
Hi havia rics que tenien casa aquí i doncs, bueno, venien quan els semblava les poques cases que queden d'aquella època. L'Escola de la Música, per exemple, és un exemple clar, era una casa d'una família de Sabadell que venien i estiuejaven, però és que l'estiu és molt llarg, no era allò 15 dies.
O canviaven de domicili, no? Deixaven Sabadell perquè feia molta calor i se'n venien a viure la temporada...
I això durava més i més i més, i llavors clar, hi havia tot un seguit d'històries, no? Era un altre món.
Aquí era aprendre les aigües o l'aire, o què?
Exactament no sabré dir-te. Jo sé que els de Castellà anaven a dormir a Sant Llorenç perquè sempre deien, sempre he sentit dir que és més fresquet i no sé què, no? I algú té casa encara, conec alguns que tenen casa a Sant Llorenç i diuen que hi van a dormir.
Sí, sí. Hi ha molta anada i tornada de gent que viu a Castellà, se'n va a Sant Llorenç, després torna o intentant viure a Sant Llorenç, després no és el que s'imaginava en Sant Llorenç, oi?
No, Sant Llorenç és un poble peculiar. Jo vaig tenir una casa 2 anys fins que me la vaig poder treure al damunt.
És un poble bona expressió aquesta.
És un poble molt peculiar. Vull dir que els pobles com més petits, diguem-ne, és més difícil, es tanquen amb si mateixos, vull dir, hi ha un nucli de gent doncs, que relacionen només amb ells i que doncs, són relacions d'aquelles, hola, bon dia, si ho ve, i encara que estiguessis a 30 anys, la relació és la mateixa, hola, bon dia, i passi-ho bé, m'entens? Però vull dir que no volen passar d'aquí, tampoc, ja estan bé, tal com estan. No? Això, doncs... quan jo vaig arribar aquí, passava, eh? A Castellà.
Sí, sí. Doncs hem tret el tema aquest de poble versus ciutat, perquè castellà li diem poble, li diem vila, però bueno, estem fregant els 25.000 habitants, i de fet això doncs, ha permès que Castellà des de fa uns anys estigui en uns barems, en uns indicadors urbans que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, i ara han actualitzat el darrer, que no són dades de l'any passat, sinó que són del 19, em sembla, van amb 2 anys de decalatge, i és interessant perquè hem vist en 5 anys com el patrimoni net dels castellarencs, almenys quan fan la mitjana, que això ja sabem com són, donava doncs, que una ubicació de... Bueno, el cable, que si toquem el cable, després el tècnic... tocar el cable és com si fos un cop.
Posem les mans així.
És que m'ha agradat que és un home de ràdio, l'Òscar... No? Feia senyals, no?
Sí, sí.
Perquè...
No tocar cables.
Del sorollet, sí.
El sorollet. I hi havia algú que no sé qui era que feia així amb el peu i sempre...
I algun rellotge amb les joies.
El rellotge, sí, sí. També. Doncs, a veure, ja m'he perdut el fil. No, us volia comentar aquestes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, que agafa tots els municipis espanyols de més de 20.000 habitants, que estem parlant de 400 i pico, i Castellà està en el lloc 41 de la llista amb la renda bruta neta per habitant. No? Estem parlant d'una renda que frega els 15.000 euros i que ens situa en aquest lloc 41.
Això vol dir que hi ha uns nivells de misèria en aquest país esferidors, eh?
Bueno, és la renda neta, però tu després te'n vas a Pozuelo, que és el número 1, i la renda neta, de mitjana, són 20 i pico mil euros. No estem parlant aquí de grans quantitats. Hi ha, diguem-ne, molta gent, no?, en aquest volum entre els 15.000 euros i els 20.000, no? Després hi ha algú que s'escapa més, perquè, per exemple, Sant Cugat doncs, també està en aquesta mateixa... Està per davant, està, em sembla, el tercer d'Espanya, Sant Cugat, però, no sé, si sou una mica conscients de viure home, en el poble suggeri... número 41 d'una llista de...
Jo suggeriria que aquí vingués, per exemple, l'amo d'Inditex, el Florentino Pérez, i, escolta, posaríem el número 1 de seguida. Tot estaria en que estiguessin aquí en el poble, o sigui, estiguessin... Com se diu això?
Empadronats.
Empadronats.
Això deien de Batà de Pera, tot i que és un poble bastant ric, perquè hi havia l'amo, o no sé si encara deu viure, de la Cirsa, la de les curabutxaques, que la va vendre, no sé si per 4.000 milions, va vendre els casinos i les curabutxaques. Bueno, una cosa, clar, pues, el patrimoni dels matadeperencs, no?
Sí, sí. Els matadeperencs, si se'n va aquell broma, tampoc quedarien.
No quedarien coixos.
Una situació llastimosa, eh?
No quedarien coixos, no.
Abans eren el número 1, no? Si no recordo malament.
D'aquesta contrada nostra, sí. El que passa és que diguem, no compleixen el paràmetre de més de 20.000.
Clar, ja, és un poble, llavors, clar, ja en deuen haver-hi pobles petits o de tamany menor que segurament deuen tenir rendes més altes. Per tant, no us diu gran cosa, això. És que, clar, nosaltres potser que ens agraden els titulars, no?, i els rànquings, i estem en el lloc 41, i venim d'aquí i baixem, no?
No, és que, per mi, Castellà és el número 1. En tot, en quant a qualitat de vida, en quant al tracte de la gent, en quant a situació comercial, en quant a situació d'oci, situació de zones verdes, pues, oi, em diuen que és el número 41 en quant a renta, pues, oi, benvingut sigui, però oi, jo m'estimo que està en Llambogeria i muy bien, això no deixen de ser números. L'important és la qualitat de vida i el tracte que tenim entre tots.
Jo quan vaig venir a viure aquí no vaig fer pujar el rànquing, eh? Vull dir...
Però quan vas venir aquí vas tenir la sensació de vaig a un poble ric o vaig a un poble, mira, me'n vaig a l'exili interior, no?
No, jo vaig venir aquí perquè tenia la meva filla vivint aquí.
Ah, doncs llavors aquí l'argument ja...
I una neta, i això es tira molt.
Tira molt, tira molt.
Els que som avis, saps? I allà veuràs...
De totes maneres, històricament, Castellà ha estat conegut com el petit Sant Cugat, eh?
Sí,
hi ha hagut sempre aquesta
aquest
metàfora,
Sant Benito,
no?
És negatiu i molt negatiu, en el sentit de que és molt més car, i, bueno, si escoltes a la gent, et diran que la plaça de Castellà, el mercat municipal, és més car, per exemple, que alguns mercats, com el de Sabadell, em refereixo al central de Sabadell, amb moltíssima més oferta... I és clar, hi ha molts paràmetres en els quals, diguem, tots ens estimem Castellà, però és clar, també has de veure els defectes i no en té pocs, en té molts, no? Vull dir,
clar, clar.
I una renta de 15, no? Doncs és un defecte greu perquè vol dir que hi ha, des del punt de vista, no? Clar, les estadístiques tenen aquest tema, de dir, tu, com dius tu, hi ha un gruix de gent que estan a 15, però és que si tens un Florentino, vull dir, pot haver-hi un gruix de gent que estan pràcticament a 3, eh?
Ja t'entenc, sí. Un fet important que destaca, que volia veure si, com ho veieu vosaltres més des del carrer de Castellà, d'aquesta enquesta d'indicadors urbans de l'INE, és l'edat mitjana d'un castellarenc. O sigui, respecte al darrer indicador de fa un parell d'anys, hem envellit un any i estem en una mitjana de 43 anys i pico. És a dir, un castellarenc, si fem la divisió de totes les edats, la mitjana d'edat és de 43 anys i pico. Que és alteta, eh? No sé si sou conscients.
És bastant alteta.
Sí. Aquí sí que vaig col·laborar en fer
aquí,
més alt.
Vas a pujar.
Exacte.
De fet, tots tres...
És que era un massa jove.
Excepte ell, doncs els altres tres sumem aquesta llista.
Jo ja de passo bastant, aquesta edat també, em sap greu.
No, i estem tots una miqueta per sobre de la mitjana. Com
teniu
deia,
aquesta
com deia
sensació
aquell...
de que s'està fent gran al poble? Ho noteu? A segons quines hores no, a segons quines hores sí. No? Si és a la sortida de les escoles, quina alegria, no?
Sí, sí. Dius, Castellà té futur perquè mira quants nens i nenes pel carrer. Però clar, depèn de les hores, com dius tu. Sí, sí. Però vaja, és una edat bastant alta, no? Un rànquing bastant alt d'edat.
Sí, sí, 43 anys, Déu-n'hi-do.
O sigui que la gent que s'espavili, tu. Els que encara hi són a temps, clar.
Exacte, els que encara hi són a temps.
Sí, sí.
Però, esclar, les expectatives de futur ajuden poc a que la gent vulgui tenir criatures.
Exacte, i ara mirarem de fer una enquesta, o sigui, una estadística però real a la taula, que és la de les persones que viuen en una llar, el número de persones, la mitjana, no? si voleu donar-la aquest any. En el teu cas, Agustí, quanta gent teniu, sou a casa?
Som quatre.
Quatre, Òscar?
Dos.
Quatre, sumem dos.
I jo tres, amb la qual tres. La mitjana tres.
Doncs pues mira.
La mitjana tres, sí,
doncs, surten nou, són tres, i estem en aquesta taula una miqueta per sobre de la mitjana castellà, que és de 2,7, però que això també és un indicador dolent, no? Diria jo.
Bueno, vol dir que ja, aquesta gent que s'ha fet gran, aquests que estan, la majoria d'ells, doncs clar...
És a dir, si, està si, per sota del 3...
Si té algú a casa, és un, més aviat una mala senyal, entens? És una mala senyal, vol dir que no li han anat les coses bé i torna als quartels d'hivern a passar el mal tràngol, no? El seu seria això, que la gent al final es quedessin com s'ha quedat ella, dos, no? Perquè, bueno, sí, la seva filla, la seva neta i tal...
Pues sí, però bueno, estan en un pis, en un altre pis.
Però estan en un altre sí, pis.
Sí. Però hi ha moltes famílies que tenen una tia que no saben ben bé qui és, però estan allà, oi? Jo no sé qui és aquesta tia, però és la tieta.
Això és el que deia el Joan Capri.
Exacte.
A casa vivien ell, la dona, cinc fills i la tieta, que no sabien, no sabien de qui era la tieta, però era la tieta.
M'ho has robat, acaba de dir, Òscar, ha tingut un moment Capri, tu saps. Sí. Total. O Serrat, la tieta. També.
Sí, sí, també la dieta, sí, sí.
Hola, aquesta és més trista. Estava identificada.
Està identificada.
No, el que sí que és veritat és que, bromes a part, per una banda això ve a significar pues, que potser hi ha moltes llars amb gent sola, que també poden haver-hi llars que només el matrimoni i un fill, i com em deia l'Òscar, pues, clar, també gent gran i oi, que viu el matrimoni. Això què vol dir? Pues que realment, com el que dèiem abans, sí, surts d'una escola i quants nens que hi ha castellà, però realment, segurament, això ve reflectir després l'augment de l'edat mitjana de la gent, pues que cada cop ens estem fent més grans.
I això vol dir que necessitarem ja recursos de caràcter social per atendre tota aquesta gent que està sola i que doncs, físicament va tenint un decandiment que serà necessari, però el sistema amb això funciona molt malament. Només atén i tard els que van i diuen socorro. Els que ja no tenen esma ni per dir socorro es moren abandonats.
O sigui que ho fas trist, això, avui.
Ho faig real.
És que és la crua realitat.
Però jo pensava real. Que els que col·laboràvem amb la ràdio ja teníem un lloc assignat amb una residència. I es veu que no és així, sí, no. Oi?
Bueno, però és que tampoc et pensis que les residències són la gran solució. Vull dir, ojo amb les residències, a part de que s'ha demostrat que són uns indrets eficaços per eliminar gent d'una manera sistemàtica en situacions com la Covid i tal, els ha anat la mar de bé, diria que ja... Quasi que la van inventar per fotre aquesta gent. I bueno, els que hem tingut família en allà per motius quasi sempre relacionats amb malalties mentals i degeneratives, que doncs són difícils de portar a casa o impossibles sense aquesta ajuda que no ve, doncs no et queda altra que portar-ho en un lloc d'aquests, no? Però com a alternativa residencial, de dir... Me'n vaig... Jo l'havia conegut, aquesta, a la residència d'aquí, hi havia gent gran que deia, me'n vaig a la residència perquè si no estaré sol i ja podrem xerrar, no? I llavors veies que a la tarda sortien i anaven a fer un tomb i es prenien una orxeta i... Però clar, no se n'anaven allà quan estaven acabadíssims, se n'anaven allà molts anys abans de que estiguin acabadíssims, acabaven allà. I ara la gent entra a les residències quan ja s'ha acabat tot el bloc.
Bueno, acaba doncs, amb serioses dificultats de mobilitat, amb necessitats d'assistència doncs, pràcticament integral, perquè impossibilita doncs, els cuidadors, que acostumen a ser doncs, dones, mares o filles.
No, bàsicament, avui en dia les residències, doncs això, gent que tenen problemes de greus limitacions físiques, que no es poden atendre de cap manera, i malalties mentals, que tampoc no es poden atendre de cap manera, i que potser no són les residències el lloc adequat per atendre-les, eh? Perquè, és clar, anys ha hi havia llocs adequats perquè la gent, diguem, s'estés allà, que necessiten una altra cosa, eh? I encara recordo, un pau descansi, hi havia un senyor que el van col·locant aquí, a la residència aquesta, i, bueno, era un home que, quan li venia, cridava, no? Ja cridava abans d'entrar allà dintre, és que vull dir, ja estava, no estava ben afinat, no? I però, clar, no sabien on posar-lo, es va quedar sol, no tenia ningú, i llavors el fotem allà, i allà es va morir, no? Però, bueno, abans de morir va donar pel cul a molta gent, sense ser-ne conscient, eh? Vull dir, perquè, esclar, imagino que quan estàs passat de voltes no te n'enteres de res, no?
Clar,
No, però jo, a nivell familiar i, bueno, i d'amistat molt properes, he viscut els dos casos. O sigui, de portar una persona, també una tieta, amb 85 anys va decidir anar-se'n a una residència per motius molt diversos i es va tirar 16 anys. Va durar fins als 101 anys. I us puc assegurar, fins als 100 anys, com una rosa. A partir, bueno, al final el cos, quan diu que prou ja està, però us puc assegurar que ella va estar molt ben atesa contínuament, però sempre deia el mateix, o sigui, aquí estic molt ben atesa, però no és casa meva. I això és un factor que, ojo, home, com que estic d'acord amb el que deies, això que deia, no, me'n vaig a una residència, cuidadín, que no és el mateix. I el cas contrari també, una íntima amiga meva, que la seva mare l'ha tingut pues, aproximadament 10 anys, pues, en un procés degeneratiu d'articulacions de les cames, fins que arriba un moment que dius que, o sigui, no puc seguir-te tenint, perquè és que si no acabaria enterrada jo. Pues, va tenir la desgràcia de dir, mira, la portarem a un centre de dia, va estar molt bé, aleshores va tenir una davallada i en qüestió de 15 dies la van enterrar. O sigui, són coses que mai saps com...
No, el que sí que saps és que tenim, que som finibles, no? I que més... Esperem que sigui tard, no? Però que acabarà arribant aquesta hora, no?
En Julià, tens algun tema una miqueta més
alegre? Ara, tinc un tema dolç, un tema per endur-se.
Vinga, va, el dolç, vinga. Anem al dolç.
Anem al dolç, va. Sí, sí. Tanquem la carpeta de l'INE. És que
les
estadístiques són fredes.
Això sembla la carpeta de l'avi.
Són horribles, eh? Els 43 aquests, escolta, han donat suc, però a tope, eh?
Sí, ha donat reflexions bastant crues. Doncs no, us volia fer un comentari de... Parlàvem del dinamisme, doncs l'Agustí ha fet una lloa de castellà, no? La pompa de castellà. Doncs recentment hi ha estat una notícia que, sobretot el qui manegueu xarxes, veieu que a vegades els comentaris marquen una mica si una notícia té frapa o no, i és el tema d'aquesta botiga que tenim darrere a la nostra esquina, aquí al carrer Major, que és la pastilleria Villaró, que doncs, ha canviat de mans, ara doncs, està en mans de la gent del restaurant Brunet, aquí també a la sortida del poble, i són d'aquelles marques que, per exemple, quan va tancar el Pascuet, que estava al costat per jubilació i perquè el propietari no volien ja buscar, el traspàs perd el pedigrí, no? El fet d'anar cada diumenge a comprar-li a la tieta, perdoneu ja aquest tirem de tòpic, el pastisset, doncs si és amb una botiga, doncs no sé si centenària, però...
No, jo diria que no, però quasi.
O cinquantenari, és igual. Doncs això sí que t'acaba donant, no?, un pòsit com a municipi, no? No sé si teniu opinió al voltant d'això o sou una miqueta més de... més igual, el que importa és que la, no?, es fer bullir l'olla i sigui Villaró o sigui, doncs, Marca Blanca.
El que passa és que el Villaró, diguem, ha canviat de mans, però ja feia anys que no era Villaró el Villaró. S'ho van quedar un grup de treballadors, ho gestionaven, sí. I el Villaró ja no era Villaró, era... Però la marca, i continuarà siguent, no?
Sí, sí.
I jo, bueno, crec que si ho fan bé, millor que l'última etapa, crec que té un bon futur.
Aquí tenim una sana competència en aquest poble, amb el tema dolç.
Sí, és que Déu
millor, som una potència.
És un poble llaminer.
Cuidao, perquè sí, aquest molt bo, sí, però és sí. Que l'altre també molt bo.
Tenim uns companys que volen fer una mena de concurs per trobar els millors croissants o el millor croissant de castellà i hi hauria dificultat, eh?
És que és difícil trobar un bon croissant.
No, però jo crec que ja es fan bons croissants.
Sí, sí.
No, i es fan bon de tot. Vull dir, aquí amb tema dolç...
Tema gastronòmic, en general,
som una potència. Jo segur que sí. I, esclar, el problema que tindrà el Villaró és que, bueno, el Villaró... Tothom se'n recorda dels vilarins.
Clar, però és que quan trobes una fórmula de negoci, realment l'última etapa, que potser no va ser tan reeixida, quan ja, diguem-ne, no hi havia el Villaró in person, no? És que, doncs...
Diria que més que ella.
Ella, sí, està una mica, doncs, aquesta més, dicotomia,
més que,
no?
Més que ella.
No?
I una dependenta que es deia Susi.
També. Sí, però jo diria era més bé, la coneixien, com la Villarona, no?
Però el que...
Era més la Villarona que no pati. Sí.
Al final, el secret del negoci era que, doncs, eren proveïdors en el sector de l'hostaleria, no? Perquè tu t'anaves a un menú, de ben d'on, demanaves un villarino de postre. Llavors, això ha aguantat el negoci, potser el taulell és el que... ha anat perdent aquest savoir-faire, no?, que dèieu de la Susi, i en aquest sentit, doncs, és que un poble, és a dir, no vull caure en el tòpic, però una identitat d'un poble al final te l'acaba marcant molt el comerç, perquè és el que està de portes en fora.
Sí, sí, el que passa és que, per exemple, el Villarín ha tingut una competència ferotge per moltes empreses, diguem, del tipus de gelats i de cosetes d'aquestes que s'estan imposant, no? I que la gent, doncs, ara no donarem marques perquè seria encara ensorrar més el tema, però vull dir que ja es considera que el Villarín aquest famós per la gent de la nostra època, doncs li faltava tot un seguit de cosetes en relació a ofertes que trobes de seguida, no? No tenia això, no tenia allò, no té, no? I que per un dia dius, val, estupendo, un Villarín, però després el dia següent...
Però tu saps el que costa arribar a tenir una cosa amb el teu nom? O sigui, tenir una marca pròpia
costa,
és brutal.
El que costa no és tenir una cosa en el teu nom, sinó mantenir una cosa en el teu nom.
I si no, que li preguntin al senyor Coca-Cola, per exemple.
El senyor Coca-Cola, no? Exacte.
O el senyor Google.
No, jo penso... A veure, ara... Sento molt el que diria ara, però no sóc l'inhabitual de Vilaró. Ho sento.
No s'ha de demanar disculpes.
Vaig tirar per altres comerços i m'hi entra molt poques vegades. Però el que sí reconec és que, a veure, que hi hagi algú que tingui la intenció de mantenir el local, de mantenir la marca, pues, benvingut sigui i donem-li tot el suport que convingui. Has comentat a la Júlia al començament, pues, quan va plegar la Can Pasqüet, pues, la veritat em va saber molt greu, perquè jo sí que era, d'ella sí que era client jo bastant habitual.
Passa que el Pasqüet estava condemnat de feia temps, vull dir que ja, el Pasqüet van aprofitar que es jubilava. Bueno, però
el, és
que...
el seu gran món era que és el món de l'Eixobar, no? Vivien, però que venia gent de fora la comarca a comprar l'Eixobar aquí.
Sí, sí.
Però és que tot això es va acabar en el moment en què
el Corte Inglés,
per exemple, el Corte Inglés havia d'anar a Terrassa, estava projectat a Terrassa, però el senyor alcalde Farrés
va fer la 13-14,
que era l'hòstia en vinagre, l'home va dir, no patiu que jo aquí sense llicència d'obres, i esclar que ells van dir, bueno, va. Però és que el lloc aquí distant on farien realment negoci on seria a Terrassa, perquè la seva idea era Terrassa per un costat, Manresa per l'altre, que baixaria fins a Terrassa, i Sabadell, que aniria fins a Terrassa. Cosa que ara no passa tant, perquè els de Terrassa són molt de Terrassa,
sí.
I els de Manresa encara més. No?
Sí, però, per exemple, castellarencs al Corte Inglés, així, eh?
Sí, però...
I, és que, trobo molts castellarencs jo
sí, però has de sumar, i aquí som 24.000.
Sí, sí, no, és
i
evident
a Terrassa,
que no...
Pff, ni te cuento, no?
Sí,
i
sí,
a Manresa,
sí.
Pues, també som més, no? Capital comarcal, etcètera, no? Vol dir que, bueno, que el Farrés es va aguantar un punt guapo, no? Però, aviam, a Sevilla n'hi ha, no sé si 3 o 4 de Corte Inglés, no? Vull dir que el volum de negoci no deu ser tanta cosa.
Mm.
La gent d'aquí són molt especials, no? O sigui, recordo a Sevilla un any i vaig estar pel maig i se'l estava a petar el Corte Inglés, no? Però no compraven res.
Era per l'aire, no?
Era per l'aire condicionat. Ens està la mar de bé.
Home, jo he anat al Corte Inglés per l'aire. Sí, o sigui, sí. A l'agost a la teva ciutat, si estàs treballant, no tens vacances, hi ha el cinema que has de pagar i l'alternativa era el centre comercial. En aquest cas, el Corte Inglés. I una miqueta, Tom, no del Villarós, sinó d'allà, també de tema gastronòmic, justament aquesta setmana ja s'està arrencant motors al Corretapa. No sé si vosaltres heu sigut usuaris o no, o clients del tema de la tapa. Ja són 6 edicions. Sí que és una cosa una mica artificial, una mica, doncs, que hem importat, però que a moltes altres ciutats, doncs, sobretot el tema pinxos fora de Catalunya, doncs, ha arrasat molt i s'ha establert com una moda, doncs, bastant constant, i ara fins i tot, doncs, llocs especialitzats. I aquí a Castellà, a la nostra manera, perquè també hi haurà tapes dolces, que això també aporta, doncs, per exemple, el pastisser Muntada o d'altres establiments, doncs aquesta idea de, després de la pandèmia, que l'any 21 no es fes, doncs aquesta 6a edició del Corretapa. I bé, és com una petita festa gastronòmica, doncs, que vas voltant i... Després els establiments diuen que no els hi surten a compte, que ho fan una mica per fer bullir l'olla, però que és un tema que no els hi surten els números.
Sí, però jo crec que és una manera també de donar-se a conèixer. Potser un lloc que no hi aniries mai, però dius, mira, ja que allà fan no sé què, doncs vinga, va, provem-ho. I jo penso que és una cosa agradable.
Sí.
I que...
És 3,50 cervesa i tapa. No sé si ho veieu competitiu o no.
És justet pels pobres comerciants, és justet. Han d'ajustar molt la plata perquè la cervesa ja té un preu determinat, no? Jo trobo que és una gran idea, el que passa és que bueno, si hi ha un col·lectiu en el que pràcticament això incidirà poc i justament és el nostre col·lectiu, la gent, no, els avis més que els avis, no? Que bueno, això és cosa de jovent. De...
És més de marxa, no? Una cosa sí. Una mica
no
més...
No creguis, de... Jo que no sóc el jovent...
Però i bueno, però pots anar fent una mica,
molta gent de la
no?
meva edat, que també hi van. A trobar anar, que potser sí. Van unes altres hores, més de, no sé, no tan tard, potser, però sí, sí, hi ha gent que... Que si ens animem a anar-hi, vaja.
No, que està molt bé que sí, sí. Dintre el col·lectiu hi hagi gent que tingui sí, encara sí. Esperit d'anar a aquests sí, llocs, home, sí. I tant que sí.
Home, jo l'última vegada jo era 3 anys més jove i us asseguro que m'ho vaig passar bomba. I dos vegades abans havia anat i és algú que m'agrada. Realment, com dèieu, vas en comercial justeta, però sobretot tornar-nos a conèixer, no només tan bé que els donin a conèixer els establiments, exactament, sinó sobretot també, a veure, amb una miqueta que se li doni de bomba, pues, també, de ressò, pues, que també és una forma de saber dir, cony, que castellà fan aquestes coses, que pugui venir gent a fer la ruta aquesta. Pues, i tot el que sigui donar-nos a conèixer arreu, pues, per mi benvingut sigui. I us asseguro que jo he començat una tarda a les 5 de la tarda i he acabat a les 9 del vespre. I tranquil·lo, a base d'etapes. Jo, sí. La meva dona i els meus fills. I m'agrada i aquest any t'asseguro que repetirem.
Doncs serà mitjans de juny i tindrem una vintena de propostes culinàries en forma d'etapa, tant dolces com salades, i sí que és veritat que convida, no? És, a més, és la prèvia de Sant Joan, una mica sí. Ja de cara a l'estiu, no? A la terrassa. Interessant proposta i, bueno, s'havia perdut l'any passat, veníem de la pandèmia, segurament això va fer que no acabés de recuperar-se, però ara sí que ho ha fet. Saltem ara totalment de tema, perquè queden 12 minuts i hi ha un parell de qüestions que voldria una mica, doncs, que des d'aquesta taula, des del debat, des dels micròfons de Ràdio Castellà, en parléssim, no? I suposo que ho sabeu, no? Aquest episodi terrorífic, no? 19 infants de 7 a 10 anys assassinats per un altre jove de 18 anys, més dues mestres en una escola. No us vull demanar cap gran anàlisi ni opinió, però si mirem de no sortir o sortir del tòpic, del tema aquest de les armes, o què es pot treure d'aquest succés? Perquè sé que és difícil tenir una opinió així. Pim, va, parla'm i no em parlis de lo típic. Ostres, no sé.
Aviam, jo crec que analitzar una societat nord-americana des d'Europa és complicat, perquè un hauria de fer una extracció molt gran per arribar a comprendre la manera que tenen de ser aquests senyors. Ara bé, el fet que passi això tan sovint, jo m'atreviria a dir que és una mica una societat una mica malalta. No és sa que cada setmana hi hagi algun tiroteig.
No, és que es parla de no sé quants, no sé, són 12 nens que moren sí. per accidents d'armes. Moltes vegades són accidents, morts accidentals. Sí. Diria que gairebé més d'un diari. O sigui, una mort accidental per una arma, no, és una dada al·lucinant.
Sí, sí, o sigui, penso que des del nostre punt de vista, crec, d'europeu, és difícil d'entendre com quan una persona pot anar a comprar una arma llarga als 18 anys perquè senzillament té 18 anys sense tenir cap estudi psicològic, ni psiquiàtric, ni mèdic, i així per les bones puguis anar a un supermercat i compres una arma. Jo, francament, vull dir, ho trobo incomprensible com no s'ha arribat a la conclusió que com més armes hi ha, més capacitat de tenir accidents i de matances, com és el cas. Vull dir...
Vèiem, no sé jo, que el tema aquest és repetitiu i llavors el mateix president ha sortit amb el tòpic, no?
Però clar, però quan aturarem el lobby de les armes? I el propi president del propi país està com que no pot fer res, que està lligat de mans, que és
que és un tema constitucional, que bueno, la Constitució diu que pots tenir armes. A mi em dóna la sensació de tot plegat que els mateixos mitjans, d'alguna manera, tenen una influència sobre la mentalitat de moltíssima gent que es manifesta en situacions com aquesta. Vull dir, quan parlem d'algun fet luctuós, quasi sempre això provoca que hi hagi un efecte contagi. Vull dir, perquè, desgraciadament, de malalts i de persones d'aquestes n'hi ha, i potser ni se'ls havia passat pel cap anar a matar els nens de l'escola, no? Mm. I com ha passat a no sé on, doncs aquí també ho farem, no? Apuntar-se a fer rècords negatius i, diguem-ne, miserables, també és un altre esport nacional allà i aquí. Vull dir que jo diria que els fem flac favor donant-los tanta i tanta i tanta canxa, no? Vull dir que és així mateix, no? Aquí tenim la xacra de les violacions.
Sí, també és un tema que ha estat molt polèmic perquè em sembla que...
S'està competint i amb grupals i canalla que no tenen els 18 anys i... Jo crec que tota aquesta història de la manada, doncs, bueno, es va desenfocar, no? Llavors hi ha gent que té un coeficient pràcticament negatiu que associa virilitat amb fotre un acte d'aquests covard i escarós, no? I, bueno, veus que el repeteixen una vegada i l'altra i l'altra.
Tu penses que hi ha una certa emulació?
Jo crec que sí. Jo crec que funcionen aquestes persones. Si després tens ocasió de tractar-les, són persones mentalment dèbils, no? I que, bueno, és com quan estaves a l'exèrcit, vull dir, és l'efecte grup, no? Vull dir que no sé, tots els que estem aquí vam fer la mili, no? I sempre hi havia algú que s'apuntava a qualsevol bestiesa pel fet que, esclar, com anaves amb el grup...
El gregarisme, no?
Però jo no, a mi no, escolti, a mi que m'importa, no? Vull dir, però estic aquí per desgràcia, perquè és obligatori, i si no vinc... Després, a veure, hi ha gent que va dir, no, encara que sigui obligatori, jo tampoc no vinc. Dic,
això va passar ja a finals dels 90 i sabien que hi havia poca... Però bueno, algú va rebre.
Algú va palmar, sí.
Agustí.
No, jo no sé, m'he enterat aquest matí del fet aquest de Texas i és que és esgarrifós. Jo només de pensar això, 12 nens abatuts
menys
a trets...
Menys de 10 anys?
I, bueno, és que no. Em supera. Amb la qual cosa, és que la veritat, és que les paraules pràcticament s'obren. A partir d'aquí, com deia molt bé l'Òscar, partint de la base de que el concepte de la tenença d'armes als Estats Units aquí ens podria resultar, no sé si incomprensible, però com a mínim no el podríem entendre de la mateixa manera, a veure, de vegades són aquells diàlegs de sorts, que no arribaríem a cap acord. Què pot passar per aquí? Pues també és el que deia l'Antoni. Moltes vegades pues, és l'efecto llamada, l'efecto rebote, sèries de televisió, pel·lícules...
Un imaginari que vincula al poder de les armes.
Efectivament, i a partir d'aquí dius, home, buscar-ho, més educació de la que pot haver als Estats Units i segueixen havent-hi aquestes barbaritats, pues ja em diràs tu com es pot arreglar. I també diré una altra cosa, perquè m'ha vingut al cap quan estava comentant, a Noruega també va haver-hi un cas molt semblant, sí. No de nens, però que també va haver-hi un sonat que va agafar una escopeta i va començar a matar gent. Cuidado, potser comencem a tenir un problema molt més profund, ja que afectaria valors individuals i valors personals de cadascun, i ens tindríem que fer una reflexió molt ampla sobre tot aquest tema i del que realment representa una vida humana. Que potser això de vegades ho estem oblidant. Veiem massa cine.
Nosaltres, aquí està el problema, aquí. Nosaltres som molt conscients, quan veiem la televisió, que quan diu... Rússia ataca Ucraïna o...
Sí, és el que volia dir, ostres, mira, doncs tenim una guerra aquí. Ja.
Doncs som molt conscients que aquelles imatges que es veuen són reals, són desgraciadament... Però hi ha gent que ha perdut aquesta visió i no diferencia el que passa en una sèrie del que passa al telediari, no?
Jo crec que l'excés d'informació i de mala informació i de pel·lícules fa que la gent tingui menys empatia. O sigui, aquest excés de violència que es veu pràcticament a tot arreu, només que engeguis la televisió, jo crec que això deu afectar sobretot a la gent jove, que s'està formant un despreci, una falta d'empatia per lo que està passant. I com dius tu, potser no diferencien de la realitat a la ficció. I clar, potser per molta gent, de la realitat a la ficció és un pas molt prim que es pot passar amb molta facilitat. I potser per aquest tipus de gent això li és molt fàcil, passar a l'acció, diguéssim, i tornar-se violent. Com deies tu també, pel tema de les violacions. Jo crec que aquesta onada de violacions penso que ha vingut des de fa un temps,
sí, sí.
Que abans no hi era. Com a mínim no en sabíem tant.
No hi era a nivell grupal.
Perquè hi ha aquest efecte de les pantalles, sí, una mica que estàveu tocant, aquest efecte de les pantalles i també de la salut mental, perquè molta gent també, doncs, jo crec que això, doncs, almenys al món occidental, europeu, a part de que no tinguem aquest accés a les armes, també és el tema de que tenim un sistema de salut millor o pitjor, però públic, que detecta si algú té una malaltia mental. Als Estats Units pràcticament tu has de pagar tot. La gent, la qüestió de la salut mental, doncs, està una mica deixada de la mà de Déu.
Es demostra que aquí també, si tenim un sistema d'aquests, no funciona gaire, perquè esclar, no va detectar la manada, no ha detectat a tota aquesta gent.
Menys mal que no tenim armes.
Sobre el paper tenim un bon sistema de salut. Només falla quan tens un problema de salut. Llavors ja no és tan bo. Perquè hi ha uns excessos de temps d'espera, unes llistes terribles, que es fan fent cada vegada més terribles, no?
No,
però és que a mi causa, és, em sap greu, perquè de vegades es cau en el problema de, fa uns anys el problema eren les races perilloses de gossos, i perdoneu la frivolitat. El tema ara per, com deies tu, Òscar, és que ara sembla ser que hi hagi moltes més violacions, potser surten més per televisió o potser hi ha més denúncies o no es denunciaven.
També seria
molt millor d'explicar.
També podria ser.
Amb la qual cosa, pues, a veure, són d'aquells temes de que l'ara ve tu a saber si per distreure'ns de qualsevol altre de història, pues, ara s'inventa... Pues,
si, el tema es coneix, si el tema es coneix, sembla que hi hagi més consciència, no? Sembla, no? És el que s'acostuma a dir,
no? Potser el que no té consciència és el que fa aquestes coses. Sí. Aquest és el problema.
A mi em dóna la sensació de que, bueno, per mil raons que es farien llargues d'explicar, però que, bueno, en el fons és perquè hi ha, per moltíssima gent, doncs no hi ha cap esperança de futur, cap expectativa real de que això... Hi ha molta gent que té 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, i veu que això, el que nosaltres hem tingut, perquè ja ho hem tingut, tu estàs prejubilat, ell i jo ja estem jubilats, doncs hi ha gent que no ho tindrà, ni una activitat laboral regular, ni res, no? I llavors constata que s'han anat tocant normatives. Jo recordo el 2004, el Zapatero, per exemple, doncs va treure la referència del salari mínim interprofessional per donar ajudes a les persones que les necessitaven, i es va inventar un codi, ell un altre nom, que ara no recordo, no? Però que en aquests moments el codi del Zapatero, que el bon senyor, el que estigui com es mereix, doncs és exactament la meitat del salari mínim interprofessional. És a dir, que en aquests moments, si una persona, tu i jo hem fet carrera de dret, no?, va a buscar un abogat d'ofici, doncs no li miraran dos vegades el salari mínim, que són 28.000 euros bruts, no?, li miraran dos vegades a l'efecte Zapatero, que són 16.000 euros bruts. La mitjana dels de castellà es quedarien sense abogat d'ofici. I, de fet, els abogats d'ofici, amb els que jo tracto de la meva època, diuen, no, això és la ruïna. Només ens venen desferres humanes. O sigui, gent que malviuen, no viuen, malviuen. Irregulars, que no tenen rendes...
Em sap greu, Òscar, però no, hem intentat aixecar la tertúlia, però ja has vist, l'Antoni està negatiu de mena, realment... No és que sigui l'alegria de la huerta, però, home, no, Déu-n'hi-do.
Jo normalment sóc l'alegria de la huerta. El que passa és que, diem, per desgràcia, i potser doncs, és una percepció que els anys te la van donant contra el criteri general d'aquell que deia que Espanya va bien, almenys ara Espanya no va bien. Vull dir que...
Bueno, amb això podem tenir certes coincidències tots quatre. Exactament. I suposo que també la nostra audiència... La saludem, moltes gràcies. També al amic Adrià Tirado, les vies de so. Molt bona nit, són les 9 tocades.
Molt bona nit.
Bona nit.